Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 6 minuts de les 11. Deixa't sonar bastant aquesta cançó de Nissaga de Poder. Tenim amb nosaltres a l'Eudald Planella i el Sergi Gallego. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què et semblava, Eudald, aquesta cançó?
Bueno, esclar, això recorda a uns temps passats de... Bueno, de aires de poder, no? De relació, propietaris, amb pagesos... Que... coses que avui dia encara són presents i, bueno, que estem batallant molt, molt.
Que avui en parlarem amb vosaltres. Vosaltres sou joves viticultors del Penedès. Començarem coneixent un moment ràpid, tu, Eudald, perquè la teva història és bastant així de llibre, saps? Que és bonica d'explicar. Tu vas estudiar polítiques, no?
Sí, sí, sí.
I, però tot, ara mateix ets pagès. Com va anar
sí,
la història?
Sí, ara mateix i des de fa ja 5 anys. Mm? Sí, sí. Bé, la història va anar que simplement doncs, estava... Mentre durant el transcurs de la carrera jo ja em dedicava una mica a la terra i doncs, m'havia introduït en el cultiu de l'olivera. I bé, doncs, és una cosa que em va anar enganxant amb el temps, però tampoc no ho tenia molt clar perquè, doncs, esclar, començar de zero és complicat, no? Sobretot quan no tens un llegat al darrere... I no tens doncs, el suport de poder tenir una estructura consolidada, doncs no haver de tenir terra, de tenir maquinària, d'haver-ho d'engegar tot de zero, doncs és una mica complicat. I llavors, doncs, quan vaig acabar la carrera, al final em vaig llançar a totes i pensant que podria tenir un futur tant o més bo que amb qualsevol altra sortida professional, no?
I encara ho penses?
Home, sí. Vull ser positiu i encara ho penso, però tot i així és complicat, però és que és complicat en tots els sectors i a tot arreu, no? Però, bueno, per això estem aquí i seguim lluitant i si volem tirar endavant per fer doncs, aquest un Penedès millor i on molts més joves com nosaltres...
Intentar millorar-ho una mica, no?
Sí, exacte.
Ara el que sentíem és el Sergi Gallego. Sergi, tu ets de Vilobí?
Correcte.
I exactament què fas?
Bueno, jo em dedico exclusivament a la vinya, una mica a l'olivera, però bàsicament a la vinya. Em ve de família, l'avi tota la vida fet de pagès, i bueno, mica en mica hem anat creixent. Jo, des de petit, sí que m'agradava i anava a estones, i com hem fet la majoria de que teníem família pagesa, però mai penses que acabaràs aquí. T'ensenyen doncs, a estudiar una carrera o estudiar un ofici i l'únic que, bueno, tal com estava tot, l'avi es va anar fent gran i em van proposar doncs, si jo em volia dedicar doncs, a això. Pensant que també doncs, fa 5 anys enrere o 6 la cosa potser estava millor que ara.
Sí, sí. Quan vam començar hi havia uns preus molt bons i això ens va animar
exacte,
molt a tots.
I també et motivava, sí. Encara que fossin més petits, però bueno, tenies coneixement de que la cosa podia anar bé i podies viure... encara que mínimament bé, i ara doncs, bueno, ho veig una mica més difícil.
Ara es tracta de sobreviure, ja.
Exacte.
No de viure.
Doncs, si us sembla, anem a parlar de la situació actual, perquè, o sigui, des d'una visió de Vilafranca ignorant d'això, jo sempre diem, sí, sí...
Home, ignorant, ignorant, tampoc, eh? Jo penso que hi ha bastanta consciència i cada vegada n'hi ha més.
Sí? Doncs mira, me n'alegro molt que diguis això, però és això, diem molt que el preu del raïm, que es paga molt, molt baix, que és una vergonya, però anem una mica a l'arrel del problema, que ens ho expliqueu. Bé, primer de tot, de qui és culpa la situació que estem vivint?
Bueno, jo no m'agrada posar la culpa a ningú, però algo està passant i jo no sé si és que no fan les coses bé per dir els cellers, que al final és el que venen el producte, i amb nosaltres al final ens paguen un preu. Vull dir, el problema està aquí, abans ho comentàvem amb l'Eudal aquest dematí, jo no sé si hi ha un problema de màrqueting, i ara que s'està implementant molt el tema d'ecològic, ells han de saber què vendre aquest producte ecològic, i per, ni que sigui vi, ni que sigui alcohol, o cava, o el que sigui, és més sa per la salut, i amb nosaltres no ens paguen un preu just.
Clar. Bueno, representa que arribar a la viticultura ecològica per nosaltres ha suposat
un
cost afegit, i això hauria de repercutir positivament sobre el preu final, no? Perquè representa que això aporta un valor afegit al producte. Pues que resulta que ara aquests cellers van a vendre el producte i diuen que els hi estan volent pagar el mateix preu que el raïm convencional que s'ha fet tota la vida ensufetant amb tot tipus de productes, no?
I que, llavors, què passa? Que en el cas de l'ecològic, doncs necessiteu més recursos humans, més recursos, suposo, de materials, del que sigui, més coneixement, no?
Bueno, el que jo veig més és que tenim un risc molt més gran amb el tema de la climatologia.
Sí.
I de no poder tractar més productes químics com s'havia fet amb l'agricultura convencional. I això s'ha de pagar.
Clar, és que el factor climàtic també és molt important, eh, en aquest moment.
Perquè, bueno,
més enllà dels preus del raïm, també hi ha el factor climàtic, que, bueno, esclar, venim d'un any 2020 amb un excés de pluges que ens va fer perdre un percentatge molt alt de collita a molts pagesos, i passem a un any 2021 totalment al contrari, amb molta sequera, i que això també ha fet baixar els rendiments de quilos en moltes parcel·les de vinya.
I, o sigui, bueno, per exemple, clar, aquests dies està fent un sol, unes temperatures superestranyes, que suposo que això
que
no us fa gaire il·lusió a vosaltres com a pagesos. I com creieu que d'aquí uns anys, amb el canvi climàtic, potser haureu de fins i tot renunciar a les vinyes, haureu de canviar-vos de lloc? Jo... Quina previsió teniu?
Bueno, això és...
Penso que no, però això és un extrem ja...
Això és molt alarmista, no? Sí. Estem exagerant aquí.
Sí. Bueno, penso que també que no. Hi ha certes empreses que s'estan apropiant d'aquest discurs per poder vendre el seu producte, no? I dir, mira, nosaltres estem fent vins a la muntanya...
Sí, hi ha molta gent que ha dit Andorra...
Creiem que allà hi ha molt més de futur, però, bueno, és que això, a veure, parlem-ne. Perquè què vol dir? Que hem de marxar tots cap allà i que aquí no ha de quedar ningú. I llavors aquí què farem? És que, esclar,
sí.
No sé, hi ha moltes altres maneres de fer front al canvi climàtic que, més enllà de traslladar les vinyes d'un cantó a l'altre. I que si s'ha d'acabar fent, s'acabarà fent, suposo, no? Però, ostres, no sé, jo penso
que... Jo penso que de moment tenim un bon clima. A part del canvi climàtic, el Penedès, hi ha un bon clima per poder seguir fent... Que sí, que et vindran anys dolents, com va ser el 2000, l'any de la sequera, aquest any, l'any anterior de la pluja, i ja veurem com ve l'any que ve, però jo penso que es pot seguir treballant, l'únic que, bueno, doncs, tornem a lo de sempre, no? Que si no es valora ni no es compensa aquest risc que tenim, que és el sou de tot l'any, doncs està complicat.
Correcte, sí. Perquè al final, doncs, aquests preus ens fan fer un producte molt homogeni i no ens permeten, doncs, diferenciar entre raïms de diferents parcel·les, de, no, allò que, doncs, voldríem donar un valor afegit.
Exacte.
No? Més enllà de lo que és el raïm convencional i el raïm ecològic, doncs, poder aportar un valor afegit en molts altres aspectes, no? Que això, tot això s'ha anat perdent, no? Al final, aquests preus, doncs, el que fan és dir, doncs, bueno, tots els raïms són iguals, això val tant, i ens ho portes, i ja està. Llavors, nosaltres allà ho portem tot que ens sembla que ho hagin de barrejar, però la veritat no sabem ben bé si ho barregen o després ho separen, no?
Sí, bueno, això no ho sabem, però... Bueno, després també et demanen una qualitat, de dir, bueno, tu intentes fer aquesta qualitat tenint el mateix risc o més, i... Ah, doncs, sí. Almenys que es compensi, no?
Les exigències cada vegada són més grans. Mm.
Són més grans, tot i que el preu no és més gran.
No, és el mateix o pitjor. Sí.
Això, anem a posar-nos una mica optimistes. Vinga, perquè va. Esteu buscant també una mica de solucions a la situació, no?
Sí, evidentment. O sigui, tot això, tota aquesta dinàmica de preus baixos, de crisi, no? Que portem 3 anys ja amb aquesta situació, 3 anys, és a dir, ojo. Què fa? Doncs, home, ens planteja molts joves a buscar altres vies. Mm. I, doncs, veiem que l'única via que hi ha és arribar a l'ampolla nosaltres mateixos.
O sigui, passar de ser només viticultors a fer també el següent pas, no?
Exacte. És a dir, elaborar i vendre.
I llavors, què heu fet?
Home, doncs, molts de nosaltres, del grup de joves viticultors, que inicialment va sorgir doncs, més com a moviment de protesta i reivindicació, no? Mm. El qual, doncs, ara potser arran del Covid i de tota la situació que hem patit, doncs, no hem pogut mantenir tant contacte i no hem pogut estar tan actius, però sí que continuem mantenint un vincle molt gran i ens hem ajudat molt a l'hora de fer el pas cap a voler elaborar. I molts de nosaltres doncs, hem invertit una gran part dels nostres esforços a començar a fer vi.
I heu creat algun projecte, no?, en específic? Estem parlant del viver de celleristes o això és una altra cosa que m'estic perdent?
El viver de celleristes és una resposta que, bueno, en aquest cas, doncs, l'administració pública dona a la creixent demanda que hi ha per part de molta gent jove i no tan jove que s'estan posant a... Bueno, s'estan plantejant d'elaborar vi o fins i tot, bueno, molts que ja ho estan fent, no? Mm. Actualment hi ha espais que són, doncs, privats, que estan totalment col·lapsats per poder anar a vinificar allà, no? És a dir, hi ha molta gent que ha volgut fer vi i s'ha quedat sense l'oportunitat de poder-ho fer perquè no ha trobat aquest espai on poder-ho fer. I una de les demandes, doncs, que ja portava molt de temps i que inclús l'administració pública, doncs, ja feia anys, perquè jo recordo el 2017, quan em vaig incorporar com a jove agricultor, ja teníem reunions on s'estava debatent aquest projecte i ara es tirarà endavant. El viver de celleristes és un espai compartit, obert a que doncs, viticultors i no viticultors, esperem també, puguin anar a elaborar els seus vins. És a dir, tu, sense haver de fer la inversió inicial de muntar un celler, que són bastants milers d'euros, doncs se't cedeixen unes instal·lacions que tu pots llogar, a canvi d'un petit lloguer, no?, per poder anar a vinificar allà. Instal·lacions, estem parlant de dipòsits i premses per poder fer el vi a petita escala, no?, per poder tu engegar...
I és això, i que tu siguis el protagonista, no?, de tot el procés. Mm. Una mica, ara estem parlant de futur. Com preveieu que serà el futur dels propers anys?
Jo, personalment, ja faig el buf, perquè ara per ara ho veig molt difícil, que la cosa millori, però és que si no millora, el Penedès acabarà molt malament. Vull dir, tenim fe, no?, i som positius i pensem que pot millorar i si no, és el que diu l'Eudald, al final cadascú haurà de sobreviure, doncs, en poder fer el seu propi vi i o cava o el que sigui i poder el vendre.
Clar, és que si realment estem en aquesta dinàmica i aquesta tendència de esperem que l'any que ve portem 3 anys esperant.
Exacte.
Des del 2019, sí, que sí. Hi va haver la baixada de preus i, és clar, és que aquests preus estan igual. No és que ens hagin donat una petita dosi de moral per dir, ostres, doncs mira, estem revertint la situació i com hi ha una petita remuntada, no ens hem pujat un cèntim o dos, algú que diguis, mira, doncs sembla... No, està igual.
I el preu de la vida està caríssim, cada dia està pitjor.
Sí, jo,
tant.
Jo parlant en el meu cas, jo en 3 anys cap aquí he hagut d'agafar més vinyes per poder sobreviure, però m'he trobat que he anat a agafar més vinyes i cada any cobro el mateix.
Ah, sí.
I això com pot ser?
I també tens els gastos són, clar, per exemple, la gasolina ja, ni que sí,
bueno,
que cada dia...
Ara s'ha encarit una barbaritat, però el problema és aquest, de, has d'agafar més vinyes per poder sobreviure, sí, o més terra, i al final, al cap de l'any, tens el mateix.
O sigui, tu estàs ingressant el mateix ara, que portes el doble de terra...
Exacte, que pràcticament, sí, sí, pràcticament amb el doble, que va ser el 2018, si no recordo, i va ser un any molt bo, que és el que hauria de ser, però clar, diem que va ser molt bo, i pràcticament aquest any he ingressat el mateix.
Uau, i a sobre, doncs... Amb...
I tinc el doble.
El doble, i el doble, de feina, de tot. Doncs bé, ens toca acomiadar-nos, però m'agradaria un missatge una mica més positiu. Eudal, ho fas tu.
Sí, home, a veure. Jo penso que també el Covid ens ha ajudat en que la gent doncs, hagi pogut tornar a prendre consciència del que és el producte de proximitat, no? I de tornar a buscar tot allò que tenim a prop de casa i de reconèixer doncs, tot l'esforç dels productors, no només de vi, sinó de tot el sector primari. I bé, a mi particularment doncs, em va suposar una gran ajuda a l'hora de poder doncs, muntar a casa una mica de terrasseta i d'espai doncs, on poder fer la degustació dels meus vins i olis, que també faig. I jo penso que això també ha ajudat en general a tot el sector, no? I seguint per aquesta línia, jo penso doncs, que hem de demanar a la gent que faci un consum responsable, sobretot ara que venen, bueno, que estem en període de festes, no? I que
intentar pues, donar suport, suposo que a cellers
sí,
més locals.
Buscar doncs, aquests productes que realment doncs, repercuteixen positivament sobretot a la cadena de valor, no? I si pot ser comprat el mateix viticultor o laborador, doncs què millor, no? Que això.
Exacte.
I, bueno, doncs encoratjar que hi pugui haver joves que, malgrat la situació dolenta que estem patint, doncs que hi ha possibilitats, hi ha vies d'en sortir-se'n, encara que complicades, però tenim un bri d'esperança que és que puguem, doncs, entre totes, poder arribar a fer un front comú i seguir lluitant per uns millors preus del raïm, no? Que al final això garantirà la viabilitat i els ingressos a moltes de les explotacions familiars d'aquí del territori, i seguir apostant per projectes petits de vinificació, i esperem doncs, que l'administració ens aculli en aquest nou espai que s'haurà de fer aquí a Vilafranca, que s'està ja projectant, i n'hi puguin haver molts més d'altres, no només públics, sinó també privats, perquè la veritat és que ens han ajudat molt, a molts de nosaltres, a poder vinificar, i això és el que motiva, no?, a poder seguir endavant, no?, perquè, ostres, quan tu obres una ampolla i serveixes una copa, no només estàs provant aquell vi, sinó que darrere hi ha tota una història, i això, doncs, és el que als joves ens agrada explicar i el que a la gent li agrada sentir, també.
Sí, que amb les nostres decisions de compra a l'hora de decidir, doncs, per exemple, avui amb què brindarem el nou any, estem contribuint o perjudicant a casa nostra.
Correcte. Això, és el poder més gran que tenim entre totes aquí, sí. És aquest. És el...
Comprar responsablement i també votar és important. A vegades, i votar, depèn de qui votes, et pot donar més suport a un altre.
Sí.
El canvi climàtic també es veu. No diré, no parlem de política, només una última reflexió final. Eudal Planella i Sergi Gallego, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquest món i aquesta problemàtica que esteu vivint els joves viticultors. Molt bon any.
Igualment. Que tingueu un
igualment.
Bon any.
Falten 5 minuts per 11:45. I som-hi, 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 anem a descobrir el secret de les Nadales amb el Miquel Villalba i el Gerard Morató. Molt bon dia i benvinguts als estudis de Ràdio Vilafranca, per fi.
Ué!
Ja era hora, ja era hora.
Per fi, no hi ha color, eh?
Què us han semblat?
Jo estic emocionat.
Sí, és maco.
Feia molts anys que no trepitjava un plató de... No sé si en dieu plató.
Un estudi
de ràdio.
Sí, sí. És molt bonic. La gent hauria de venir, hauríem de fer tours turístics. Doncs avui ens posem internacionals, no?
Sí, volíem fer un programa amb Nadales anglosaxones o americanes i n'hem escollit una de cada.
Una americana i una anglosaxona.
Exactament.
Ah, quines són?
Començarem amb All I Want for Christmas is You i la segona és Last Christmas. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Doncs avui comencem parlant de All I Want for Christmas is You. Podríem parlar de que la Maria Carey és multimilionària gràcies a aquesta cançó, però crec que ens fixarem en una altra cosa, no?
Comencem primer comentant una mica la lletra i després ens fixarem en alguns aspectes musicals. Pel que fa a la lletra, és molt evident que canvia el focus absolutament respecte a les Nadales que hem estat veient aquests últims dies. El subjecte que està cantant la lletra diu... literalment, que no li interessa cap dels elements que acostumen a configurar la performance nadalenca, com ara el Pare Noel, l'arbre de Nadal, la neu, els regals, etc., sinó que només li interessa you. All I want for Christmas is you.
Tu, la persona.
Exactament. S'està referint a una persona estimada.
Sí.
I realment el que vol és passar les festes de Nadal amb aquesta persona, i li és igual qualsevol de les altres, dels altres elements. Perquè les Nadales que hem estat veient fins a dia d'avui giraven al voltant de Sant Josep, de la visita dels pastors, de tots aquests elements més tradicionals que configuren la litúrgia cristiana. I aquí, evidentment, com a bona Nadala pop, per ser un hit a les ràdios, s'havia de tirar per un altre cantó.
Per l'amor, no?, al final.
A mi no em deixa de semblar una mica irònic, no?, que és una cançó que... o sigui, representa que rebutja tot l'aspecte més comercial del Nadal i tot l'aspecte així tal, i en canvi és una cançó que sona a tots els centres comercials i que està...
És cert!
Vull dir, està molt dins de tot l'engranatge que representa que està rebutjant, representa. Em sembla una dicotomia interessant d'aquesta cançó.
I també que diu que no és materialista, que no vol res material, quan és la prova vivent, doncs, del capitalisme, no? Aquesta cançó quasi que representa, no sé, com... representa el Corte Inglés, com si digués.
Sí, totalment.
Per fer-nos una idea. Alguna cosa més a analitzar d'aquesta lletra?
Bé, de la lletra, sí, és això que comentava ara en Gerard, però nosaltres també trobem interessant el tema de l'orquestració. És a dir, quins instruments es fan servir per amb aquesta cançó. Llavors... No queda clar quan es va començar a incorporar el tema cascabells i campanetes i tot per representar el Nadal, que és ara el que sona a tot arreu. O sigui, sense aquests instruments i pam, ja tens aquest imaginari al cap, oi? Bé, els cascabells entenem que una mica el que hem descobert és que remeten als cascabells que duen els rens que porten el Pare Noel amunt i avall. Llavors això és el que et fa pensar en l'imaginari nadalenc. I les campanes, doncs bé, sempre s'utilitzen, o sigui, des de fa molt i molt de temps per anunciar els esdeveniments, no? Al final, també, quan es mor algú, pum, campanes greus, amunt i avall. Quan es casa algú, campanes agudes, tiqui-tiqui, com més brillants, més alegria, oi? I al final també és un instrument, això, com de celebració i d'anunci d'alguna cosa que està passant. De totes maneres, en aquesta Nadala no només tenim aquests elements, oi, que són els que acompanyen les cançons de Nadal habitualment en els arranjaments moderns, sinó que també incorpora instruments primer, doncs, orquestrals, no? Hi ha com aquesta grandiloquència de les cordes i de tot plegat, i després hi ha instruments més moderns de la música pop, la bateria, el baix, com hi ha algun teclat, crec també com...
O sigui, hi ha coses, no? Al final només sento la Maria Carey cantant, quan escolto aquesta cançó no m'havia parat a analitzar doncs, totes les coses que s'amaguen darrere.
No, clar, darrere hi ha tot una... Vull dir, ella és la veu cantant i la que surt al videoclip i que mou les cuixes i tot això, però darrere hi ha tot un exèrcit de músics que estan fent la seva feina, que per això també és una cançó ben produïda i ben gravada i exitosa.
Aquests cantants moderns, famosos internacionalment, tenen una sèrie de... Això que deia el Miquel ara, de músics que els assessoren i fan que soni cada cosa en el moment adequat per tal que la cançó acabi assolint l'èxit que es persegueix. I en aquest cas és una combinació perfecta entre elements tradicionals i moderns que fan, i per aquest és el motiu pel qual la cançó ha acabat sent potser la primera nadala pop en la qual pensem quan... I la que sentim també al centre comercial, com tu molt bé deies fa pocs minuts.
Doncs, si us sembla, anem a escoltar un segon, a veure si sentim aquests cascavells o aquesta melodia nadalenca que hi ha al All I Want for Christmas. Ara, aquí què estàvem sentint? A veure, Miquel o Gerard, ens ajudeu? Jo és que, clar, jo sóc un analfabeta musical, o sigui, a mi m'ho d'explicar tot. Ara mateix, amb el... Què ha sonat?
Comencen a sonar els cascavells.
Cascavells?
I les campanes han sortit al principi de la cançó, en aquesta introducció així tan lliure, en què encara no ha entrat la percussió marcant la pulsació. Sí, si podem sentir el principi de la cançó, sentirem les campanes.
Doncs sí, aquí sentim les campanes, no?
A mi em recorda moltíssim el principi de la cançó Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que també comença amb un principi espaterrant, amb campanes i, bueno, por todo lo alto. Sí, absolutament. Jugada mestra.
Doncs va ser una manera de garantir un èxit, perquè tant l'All I Want for Christmas com el Barcelona són autèntics hits.
I també fixeu-vos que al principi la introducció té tota aquesta mà d'instruments, les cordes, l'orquestra gran, les campanes són grans. Les del principi no, les del principi són com un carrilló petitó i tal, però després ja comencen boing, boing, com campanes ben grans. I en el moment en què tot això desapareix i es queda la Maria allà, "It's you", doncs llavors comença a sonar el cascavell, que és un instrument molt petit. O sigui que passem d'un espai molt gran, no? Amb molts instruments i una cosa molt, molt gran, a un espai molt més petit. Llavors comencen a sonar els cascavells, tic-tic-tic-tic-tic-tic, i llavors entra la bateria, el toco-toco-toco-toco, i dona pas a la part més moderna i més rítmica de la cançó, que abans era com més gran, més lliure, tot més, més així.
I aprofitem que tenim aquí el piano, si us plau, podem descobrir una mica més de All I Want for Christmas a través d'aquest piano tan bonic que heu portat?
Avui hem dut a terme una gesta històrica, que és portar un piano a l'estudi, i això era per poder parlar d'un acord en concret que pensem que té molt a veure amb tot això que m'ha estat explicant, que apareix al llarg de la cançó de All I Want for Christmas Is You. Resulta que la cançó incorpora un acord especial, perquè l'acord que forma part de la tonalitat i que estem més acostumats a sentir... és major, però en aquesta cançó, just després de fer l'acord major, passa a menor i li dona com aquest punt tràgic, romàntic, nostàlgic que necessita la cançó per acabar de trencar-nos el cor a tots. Aleshores, ara procedeixo a tocar-ho, perquè així pugueu sentir-ho per vosaltres mateixos. Resulta que quan fa All I Want for Christmas, això... Sí, perquè la Maria Carey hauria pogut fer All I Want for Christmas, però això és el que produeix aquest efecte tan desolador als nostres cors.
O sigui, fa major...
Un quart grau menor.
Major menor.
Sí, primer el fa major i després el passa a menor. I és justament quan està dient la paraula Christmas. I per això també s'ha acabat instaurant aquest concepte que quan apareix un quart menor en sona a nadalenc. Sense saber exactament per què, sí?
Sí.
És el moment en què passem de... All I want for Christmas is you. I després segueix amb la seva pel·lícula, sí?
Uau!
De fet, en una cançó que està en una tonalitat, normalment hi ha unes notes que estan dins d'aquesta tonalitat, que les associem aquí, i unes altres que no estan totes 12 notes de l'escala com... no estan totes incloses dins del que seria normal en una cançó. Llavors, quan surt una nota d'aquestes que no està previst qui sigui, en una escala major normal i corrent, li dona sempre algun toc especial. I en aquest cas, una mica això, un punt de nostàlgia, un punt de... Oh, que bé aquest acord, que dolç i que tendre... Doncs, i això ens remet com a Nadal, també, no? Hi ha algunes... A White Christmas també surt aquesta cançó. No tenim el tall, però convidem a l'audiència a que escrigui un correu a Ràdio Vilafranca si troben l'acord de quart menor a la cançó de White Christmas i nosaltres els podrem indicar si l'han encertat o no.
Doncs els hi posem deures i, si us sembla, ara fem una mica de parada i tornem en uns 6 minuts parlant d'una altra cançó, també anglosaxona, que ens ha robat el cor.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, repassem algunes de les notícies que ampliarem al punt de la una al Penedès migdia. Masies rurals i hotels tornen a viure amb incertesa un cap d'any marcat per les restriccions i el confinament. La incertesa que s'està vivint aquests darrers anys s'ha fet palesa aquest final d'any també amb les reserves per poder celebrar el cap d'any amb família i amics. Una opció habitual per a moltes persones és fer-ho en una masia de turisme rural. En el cas de la comarca, com explica la presidenta de Masies del Penedès, Àngels Monteagudo, han vist uns darrers dies amb moltes baixes a causa de la situació sanitària i noves reserves que han arribat en el darrer moment. L'estiu, però també aquestes dates de Nadal i Cap d'Any són dels més forts quant a reserves habitualment. Les masies són una bona opció per poder fer aquestes celebracions amb grup i amb total tranquil·litat. D'altra banda, una altra opció de cara a Cap d'Any és passar la nit en un hotel i aprofitar per fer-hi el sopar amb família o amics. També han notat que els efectes de la Covid, ja que, per exemple, en aquest hotel del centre de la vila, a casa de Torner i Güell, tenen una bona previsió abans de Nadal, però han patit força cancel·lacions de grups familiars. El seu gerent, Raül Nuevo, apunta, però, que tindrien ara per ara un 30% d'ocupació, que tenim present el límit d'aforament al 50%, no està malament. El cinema Kubrick tanca les seves portes després de 27 anys amb una darrera sessió marcada pel reconeixement i l'escalf de la comunitat cinèfila. L'anunci del tancament del Kubrick aquest 30 de desembre després de 27 anys de trajectòria ha provocat molta tristor en la comunitat cinèfila de Vilafranca i la resta de la comarca. Ahir al vespre, el cinema de la Maria Olivella acollia la darrera projecció amb la pel·lícula West Side Story. La sessió estava cridada a ser única i especial. Olivella es va acomiadar dels espectadors que omplien de gom a gom la sala per gaudir de la pel·lícula i acompanyar l'equip del Kubrick en aquest darrer dia. Un cop va concloure la intervenció de la responsable del cinema, un astronauta va irrompre per sorpresa a la sala acompanyat de la música de 2001, Una odissea de l'espai, en un acte de reconeixement i agraïment a la gran tasca de promoció del cinema de l'equip del Kubrick. L'astronauta va lliurar un llibre ple de retalls i escrits de vilafranquins i penedesencs per agrair les bones estones passades a les butaques del cinema Kubrick. Us expliquem, d'altra banda, que la quarta edició del Nadal sobre rodes s'ajorna a causa del coronavirus. La quarta edició del Nadal sobre rodes estava prevista per aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Vilafranca. A l'esdeveniment esportiu i solidari estaven programats dos partits entre les dues seleccions catalanes absolutes i dos combinats mundials. Però la iniciativa s'ha vist afectada per l'increment generalitzat dels indicadors epidemiològics que ja han afectat directament i indirectament els esportistes convocats per amb dos partits. Davant d'aquesta situació, la Federació Catalana de Patinatge s'ha vist obligada a prendre les mesures oportunes i, per tant, ha decidit ajornar aquest esdeveniment. Atès que es tracta d'un esdeveniment solidari i benèfic amb la Fundació Joan Petits Nens amb Càncer, el Nadal sobre rodes es posposa, en principi, per una altra data entre la pròxima Setmana Santa i el final de la temporada d'hoquei patins. I finalment us expliquem que Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca continuen amb la programació especial d'aquestes festes. El resum de l'any 2021 és un dels plats forts en la programació especial d'aquests dies. Aquesta producció de Penedès Televisió sobre el més destacat dels darrers 12 mesos es pot veure avui i durant el cap de setmana en diferents franges horàries. D'altra banda, pel primer dia de l'any, Penedès Televisió oferirà a les 7 de la tarda de demà el concert d'any nou, valsos i polques, un directe del ja tradicional concert de benvinguda al 2022 amb l'orquestra Terres de Marca des de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El diumenge 2 de gener la programació especial continua amb l'especial Pegasus, conversa i concert comiat, l'apocalipsi final. La mítica formació Pegasus és l'autora de la sintonia de Ràdio Vilafranca i s'acomiada dels escenaris després de 40 anys. Pel que fa a la ràdio, l'equip del Posem-nos Sèries ofereix un especial de cap d'any que es podrà escoltar aquesta nit, darrera nit del 2021, a partir de les 10. El programa comptarà amb altres reemissions durant el cap de setmana.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Cada vegada hi ha més agricultors que formen part del món Deutsche Fahr, perquè els professionals del camp volen qualitat, fiabilitat, comoditat i, sobretot, baixos consums. Ara és el millor moment perquè entris a formar part d'una nova era. Deutsche Fahr, l'exclusivitat que sempre convenç amb tecnologia alemanya. EMS, concessionari oficial SAME Deutsche Fahr, carrer La Múnia 25, polígon industrial Domenys 2, Vilafranca del Penedès. Visita la nostra web, www.ems.cat. Torna la màgia a Òptica Roig. La màgia de veure-hi sense límits. Aquestes festes, regala't el millor en visió amb l'exclusiva lent Smart Life de Zeiss. Vine a veure'ns, gaudiràs del millor aparador de Vilafranca. Òptica Roig, Rambla Sant Francesc 15, de Vilafranca del Penedès. Òptica Roig, patrocinadors del Futbol Club Vilafranca i adherits a la campanya Vilafrancs.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Són 3:15. I tornem a ser aquí parlant de Nadal, descobrint el seu secret amb el Gerard Morató i el Miquel Villalba. I ara ha arribat el torn de Last Christmas. Primer de tot, quan escolteu aquesta cançó, no us passa que sense voler moveu una mica com el cos de portant el ritme de la música?
Absolutament. Sí,
sol
sí,
passar,
sí, sí.
Sol passar.
Amb què ens fixem, amb el Last Christmas?
Bé, en primer lloc, parlarem una mica de la lletra, també, igual que abans. Aquí, directament, ja no es menciona res de la performance nadalenca. És a dir, a la cançó que hem vist abans de la Mariah Carey ho està contraposant el que no vol i el que vol. Però és que, en aquest cas, directament ja no en parla. És a dir, només surt la paraula Christmas, però no fa referència a res més. Ni a llums de Nadal, ni a l'arbre de Nadal, ni al Pare Noel, ni als Reis d'Orient, absolutament res. De fet, aquesta cançó parla d'un amor fallit.
L'amor sempre és el protagonista de les cançons. Què els hi passa als artistes? Que només existeix l'amor o què? A més, estem parlant de l'amor romàntic, no? L'amor de... normalment, a més, home-dona, petons, no sé què. Funciona així, normalment, la música. La música, cansa, sobretot, cansa. Americana.
Cansa una mica. Però té èxit, mira, el que hi ha.
És el que hi ha. Veig aquí el Gerard mirant molts papers.
Sí, perquè vull citar, literalment, jo crec que es tracta d'un dels amors més curts de la història dels amors. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away.
Anem a aprendre anglès, va. Què diu aquí?
Bueno, qui sap més anglès que tu, em sembla, Clara?
Bueno, no, diu, last Christmas, el passat Nadal, sí, et vaig donar el meu cor, I give you my heart.
Exactament.
But the very next day, o sigui, just l'endemà.
Exactament.
L'endemà, you gave it away, no?
Exacte, sí.
You gave it away, o sigui que el me'l vas llançar, no?
Exactament. I, de fet, està molt bé això de donar el cor a algú, perquè, clar, tots entenem que està parlant de donar-se a l'amor, però també en dates nadalenques fer regals és alguna cosa molt habitual, per tant, funciona en aquest doble sentit, sí? Jugant amb la part amorosa literal, però també donar el cor com fer un regal, que és una cosa molt habitual en aquestes dates.
Doncs ja hem analitzat una mica aquesta cançó, Last Christmas. Quina us agrada més, Last Christmas o All I Want for Christmas? La gran pregunta.
Fa de mal dir. A mi, melòdicament, trobo més interessant All I Want for Christmas Is You, perquè té com aquests salts i tot. També està escrit en una edat de la Mariah Carey, que era molt jove, que tenia molta agilitat vocal. Ara crec que quan canta aquesta cançó, algunes notes no les fa, em sembla, perquè ja no, ja s'ha fet gran i tal. Però melòdicament la trobo molt interessant, encara que, bueno, com em faci una mica de mandra la cançó en general. Però Last Christmas té això, té aquesta com... m'agrada més en general com tot el que l'envolta, aquesta instrumentació disco que et fa moure els malucs, com deies abans, i sí, jo crec que ara mateix tiraria pel Last Christmas.
I un aire molt menys pompós, no? Perquè sí. All I Want for Christmas Is You és com una cançó molt grandiloquent, i a mi, jo personalment em sento més identificat amb una cosa una mica més baixada de revolucions, una mica més modesta i amb un tempo també menys pulsacions per minut. I té aquest aire com més melancòlic, tot i que està en major, això ho estàvem comentant abans fora de micro, la cançó està en major, però igualment no ens dona una sensació d'alegria desbocada. Ans al contrari, de fet, jo crec que la lletra, precisament, com que està explicant aquesta història que no és precisament alegre, doncs dona aquest aire tistet. És prou depressiva, aquesta cançó, en comparació, sí, a l'anterior.
De fet, jo penso que, com el primer programa, crec que explicàvem lo del menor, el major, això de que a vegades s'associa el major a l'alegria i el menor a la tristesa, però, en canvi, les cançons realment tristes que estan en major són encara més devastadores, no? Com aquest Last Christmas, o... Clar, pensant en clàssica, penso en un ària de Handel que fa Lascia che io pianga, ma cruda sorte, que és tristíssima, i en canvi està en major i ho fa encara més trist tot plegat. O, mira, just Last Christmas em fa pensar concretament en cançons de La Casa Azul, que comentàvem abans, que són en major, aquest punt disco també, tan ensucrat i tal, però clar, la lletra és molt depressiva i dius, hòstia, és encara més trist encara.
Contradictori. Sí.
La cançó és prou diferent de la de la Mariah Carey, però també té cascabells.
En sèrio?
Per tant, ens les foten i no ens n'adonem. Aquesta cançó,
sisplau,
també té cascabells.
Sisplau, sentim-los.
Sí, a part de la bateria, s'estén un so incessant, pum, 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 per allà darrere.
Es podia confondre amb el Charles, amb un element habitual de la bateria, però en realitat són com cascavellets que estan allà posats molt de fons, xic, 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 i que estan tota la cançó sonant, oi? Igual que All I Want for Christmas, des del principi que hem posat el tall abans, no paren de sonar en tota la cançó, és incessant, està allà envoltant totes les notes.
Això et dona aquest aspecte nadalenc, no? Aquest so nadalenc que es busca en aquestes cançons, que al final són nadales.
I per últim, només afegir que, per ironies del destí, George Michael va morir un dia de Nadal.
I George Michael és l'autor de...
George Michael és un dels dos membres que formaven el duo Wham.
Wham, que era els que van crear...
Són els autors d'aquesta cançó.
Els autors de Les Christmas.
Va morir el 25 de desembre de l'any 2016.
Ah, fa poc.
Aquest va ser el seu... Last Christmas.
Ah.
La seva justícia. Va ser de justícia poètica, en el fons. El que t'ha fet créixer, suposo que com a artista, també et mata.
Mm-hmm.
El mateix dia.
Bona reflexió.
Sí, us agrada aquesta reflexió? Escolteu-me, molt bon any. O,
bon any.
O falta... Ostres, estic fent fora jo ja. Volíeu comentar alguna cosa més? Quasi...
No, ara no sé què ens matarà el Gerard i a mi. Si és el que ens ha fet créixer, ja ho descobrirem, suposo.
Esperem descobrir-ho, anava dient el proper episodi, però
no, per favor.
Doncs això, que tingueu molt, molt bon any. Ja sabeu com ho celebrareu? No? O us quedareu sense celebració? Perquè al final aquí tothom s'està quedant sense celebracions, amb confinaments, amb coses.
És complicat, és un any complicat de gestionar. Trobar un equilibri entre... dur a terme una vida plena i no arriscar-se excessivament i no posar en risc els del voltant.
És molt, molt complicat, però això sí, com sigui, us desitjo un bon any i ens veiem la setmana que ve. Dilluns que ve, l'any que ve, aquí fitxant, eh?
Visca!
Ho intentarem. Moltes gràcies, Clara. In the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Si el que paga que és qui mana té el pessebre ben muntat. Si el que mana que és qui paga pel Nadal t'ha col·locat.
I com que fa el Nadal molt tropical, estem escoltant aquesta cançó mig nadalenca, mig estiuenca, aquesta barreja, i ara ja arriba el moment que ens fa més il·lusió, que és que obrim els telèfons, truqueu al 938172626, i d'aquí res, d'aquí 3-4 minuts ja començarem a fer els sortejos, que avui tenim moltes coses a sortejar. I perquè tot funcioni bé, tenim a la Marian Sadurní, que serà la nostra mà innocent. Marian, estàs preparada?
Sí.
És perquè corroborem de que no fem trampes, que no beneficiem a ningú. I has vist totes les coses que hem preparat, que tenim per regalar avui? Tenim quatre coses.
Quatre, bueno, està bé, sí, per acabar l'any.
Exacte. Una ampolla Oriol Rossell, una ampolla de Nadal, una ampolla del Jaume Colet, que ens va regalar de mestratge, i una visita, més una cata, al celler Maria Casanovas. Tu què voldries?
Home, ara mateix jo em penso que una... polleta de cava, fresqueta, perfecta.
Bueno, aquí us la donarem calenta, eh? Si la veniu a buscar, us haureu de posar ràpid a la nevera o congelador. I ja tenim les últimes trucades d'avui. Comencem pel número 18 i ara el Marc ens dirà amb qui estem parlant. Amb la Nati. Parlem amb la Nati. Nati, molt bon dia.
Hola, bon dia, guapes.
Hola, com estàs?
Bé, vaig a tocar per felicitar-vos a l'any nou, dic que tinguem una bona sortida i bona entrada.
Ai, moltes, moltes gràcies, Nati. I mira, et donem el número 18, nosaltres també et desitgem molt, molt, molt bon any i molta sort per aquest sorteig.
Molt bé, moltes gràcies per vosaltres, d'acord? ¿Vale?
Una abraçada, Nati. Adéu.
Una abraçada, adéu.
Quina... I seguim donant números. Ara toca el número 19 per la Paquita. Paquita, molt bon dia.
Hola, bon dia i bon sol, guapetones.
Ai, com estàs?
Bé. Bé.
Estàs preparada per aquest sorteig? Et pot tocar molt fàcilment, eh? Tens molts números.
Oh, escolta'm, ja fa temps que no em toca res, eh? Pobret, estic de pegues amb això, eh?
Ara la Marian segur que et donarà sort. Mira,
Mari, treu el meu número.
Ja ho provarem, ja.
Mira, pensa que tens, Paquita, tens el número 19, però també tens el 14,
sí.
Tens el 4,
sí.
I l'11 també el tens o no?
Jo em sembla, jo he trucat quasi cada dia, un dia vaig estar sense trucar.
Sí,
em sembla que era l'11.
Sí, també tens l'11, o sigui que tens quatre oportunitats de que et toquin. Mira, com regals hi ha. Segur, Segur que avui repartim sort. Molta...
Molt bé, això. Que serveixi per tot l'any, aquesta sort.
Perfecte, sí, sí, sí. Doncs molt bon any, Paquita.
Igualment, carinyo en tots. Vinga.
Una abraçada.
Mira, ahir parlava jo amb la... Eh? Vam trucar totes dues, la Nati i jo, i parlàvem i ens agafava un cap.
Ostres.
I ara parlava la Nati i ara jo.
Doncs, sí, no sé què va passar. Quina cosa més rara. Sí, 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 sí.
Bueno. Ja s'ha arreglat.
Ja s'ha arreglat, això és el més important. Una abraçada, Paquita.
Igualment.
Adéu. Adéu. Ja veus, Marian, que estem a sorteig, eh?
Sí, sí, ahir ja us estava escoltant i tothom trucant i animat a que pugui emportar-se algú cap a casa.
Sí, ara ja estem amb l'últim número. Anem a repartir l'últim número a la Roser. Roser, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, Roser, et donem aquest número 20.
Molt bé, molt bé.
Sí, que tinguis molta sort.
Molt bon any.
Sí,
per
molt bon any per tu també. I això, molta sort per aquest sorteig, d'acord? Una abraçada. Okay.
Gràcies.
Adéu. Santa Claus is coming to town. I anem a donar ja l'últim número, el número 21, a la Rosa Maria. Rosa Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any, molt bon any.
I bon any, igualment.
Sí, sí.
Bueno, de moment, bon acabament d'any.
Sí, exacte.
Eh?
Sí, sí, sí. Doncs bueno, tant de bo acabar-lo superbé amb tots aquests regals que hem de fer. Així que tens el número 21 i et desitgem molta sort, d'acord, Rosa Maria?
Molt bé, moltes gràcies. I tens un nom molt maco.
Quin nom? Claro.
No ets la Clara, tu?
Sí, sí, sí.
Ah.
Ai, gràcies, molt bé.
Oh, clar. Sí, però... sí, però saps per què t'ho dic?
Per què?
Perquè jo tinc una filla que també t'ho diu. Per tant, és el nom més maco que existeix.
Bé. I totes les Clares són molt maques, eh?
Sí, eh que sí? Bueno.
Què hem de dir?
Apa.
Una abraçada. Adéu.
Bon dia i bon any a tothom. Bon que t'escolti. Adéu. Matarem el gall i a la tia
Pepa li donarem un tall. Ara ve Sant Roc. I som-hi, va, anem a fer el sorteig, que tenim molt poc temps. Tenim aquí la Marian Sadurní preparada. Què has fet exactament perquè ho puguem fer com toca fer-ho, Marian?
Home, aquí les tecnologies ens ho permeten, i amb un aplicatiu de Random hem introduït el primer, que és l'1, i l'últim el 21, no? Tal com has comunicat.
Sí, exacte.
I ara apretarem i en sortirà un primer número.
Vale, el primer número serà per l'ampolla d'Oriol Rossell, que podeu venir a recollir als estudis de Ràdio Vilafranca. Per aquí, quin número?
Doncs apretem. I pel número 11.
Anem a mirar. Mira, la Paquita Galisteo.
Ah, ha trucat avui també, oi?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí. Doncs donem el número 11, la Paquita Galisteo, que té el primer premi, que és l'ampolla d'Oriol Rossell. Enhorabona, Paquita. Però seguim.
Seguim, doncs anem sí, pel segon. El 19.
El 19. Ostres, un altre cop la Paquita Galisteo. Ara tenim un problema aquí, perquè, clar, o sigui, què hem de fer ara?
No ho sé, és la que m'ha demanat que li portés sort. Perquè...
Sí, sí, ostres, però està tenint el doble de sort. Què fem? Li donem a la Paquita, també? Sí, sí, li donem a la Paquita. La sort és la sort. La Paquita doble és una visita més cata al celler Maria Casanovas. Visita més cat al celler. Pues, enhorabona, Paquita, per aquesta doble sort. Comences perfecte l'any. Seguim.
Anem a pel tercer.
Anem a pel tercer.
El 21.
El 21. Mira, la Rosa Maria. Tothom que ens ha demanat sort avui li ha tocat a la Rosa Maria. Rosa Maria, mira, tu tens una ampolla de cava de Nadal que pots venir a buscar ara mateix ja als estudis de Ràdio Vilafranca. I a veure quin és l'últim.
Anem a per l'últim, no?
Anem.
L'últim de l'any és aquest, el que dones?
Exacte, sí? Que és el Jaume Colet, que regalarem una ampolla
el
de
número...
A veure...
3.
El número 3, l'Assumpte Reventós. Doncs l'ampolla de mestratge per l'Assumpte Reventós. Doncs bé, ja són les 12 en punt, hem de tallar, ja ho sabeu. Paquita, Rosa Maria i Assumpte Reventós, teniu els vostres regals aquí esperant-vos a Ràdio Vilafranca. Molt bon any!